Río.
Una medalla de oro es, siempre digo lo mismo, ¿no? Es el evento más complicado de ganar porque tiene muy pocas posibilidades en la carrera de un tenista de competir en unas Olimpiadas, ¿no? Y yo desgraciadamente pues solo he tenido la de Pekín y esta, porque desgraciadamente en Londres no pude estar y bueno, conseguir una medalla de oro y encima con uno de mis mejores amigos pues es algo único, muy muy especial y yo creo que es un momento para los dos inolvidable para el resto de nuestra vida.
Temperatures 26 graus a Solla, 24 a Mó, 27 a Sant Antoni de Portmany. Us ha informat Caterina Beny amb el suport tècnic de Lluís Menéndez. 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
El programa que escoltareu tot seguit va ser emès el 4 de maig de 2016.
3, 2, 1. La Universitat de New Vergintongo acaba de publicar un estudi que diu que el 80% de la població espanyola revisa el seu smartphone quan és al lavabo. La dada es complementa amb un altre estudi d'anònims del doble check que assegura que el 20% dels whatsapps s'escriuen mentre seim a la tassa del vàter. La divisió Jandel del cercador Glu-Glu, Gle-Gle, Gli-Gli, Glo-Glu-Glu ja s'ha posat fil a l'agulla i gràcies a la nova aplicació Excrement és capaç de saber quins són els gustos alimentaris dels usuaris només fent una foto a la seva pròpia femta. Molts usuaris de Facebook s'han queixat darrerament que el seu perfil reba molts denuncis de botigues dietètiques, restaurants vegetarians i dietes saludables. La dada provaria la denúncia del gremi de restauradors Clean the Toilet, que afirma que els lavabos espanyols estan de cada vegada més bruts per mort dels despistats usuaris que dediquen més atenció al seu smartphone que a rentar-se, amb perdó, la caca.
Ay, a ver, Felipín, basta ya de hablar de esa cosa, ¿no? Un poco guarroci que eres.
Sole, trobes que és massa escatològic, i això. És la realitat, són dades científiques. Sole. Sole, que hem de començar el programa.
Ay, espérate, Felipín, que respondo al Jonathan.
Sí, però escolta, però que estem en directe a la ràdio.
Ei, espera, calla. La Paula, que me dice que... A ver,
que... Oh, venga, Sole, va. Escolta, deixa el mòbil i estigues pel que estàs. Ah, per cert, estira la cadena.
Oh, hostia, es verdad.
A IB3 Ràdio comença Cactus, amb Felip Palou.
Bon dia, estimats oients de IB3 Ràdio. El cactus, la fofora Williams Mee, això que vaig a dir és vera, el que he dit abans no. Conegut com peiot, és el cactus amb més efectes psicodèlics conegut fins al moment. Aquesta espècie és endèmica de Mèxic i era utilitzat pels asteques en rituals espirituals pels seus efectes al·lucinògens. Aquest cactus posseix alcaloides com la mescalina, que és un potent al·lucinogen. Actualment s'utilitza en la medicina amb finalitats terapèutiques i també en la meditació. Bon dia, Xavi Canyelles.
Molt bon dia, tot el dia.
Tot el dia. Els cactus no ens deixen de sorprendre.
Clar que no, això mai.
I aquest en aquest cas
és un cactus magnífic.
Ens explica que pot ser terapèutic.
No, clar. Tots els cactus en general i les plantes crasses també tenen els seus, les seves substàncies, diguem, terapèutiques.
Tu tens cactus a
casa
teva? Sí, quins
tens? A casa de camp. Uf, en tenc moltíssims. En tenc un dels meus preferits, que és aquell que en castellà se diu asiento de suegra.
Ai, sí, s'altre diu vallsebre, això. El vallsebre, sí.
I llavors els típics, les pites de tota la vida també, i com no, les figueres de moro.
Les figueres de moro, que són un dels més importants colorants que existeixen al món.
També, a part dels seus fruits i
de fet, a una illa de les Canàries, ara no record quina, hi ha una gran plantació de figueres de moro que serveix per com a colorant tant. Jo aquesta setmana he comprat un de cactus, a la fi he trobat el cactus de les radiacions. Sebastià Salom, bon dia, Sebas.
Què tal?
Com estàs?
Com va?
Fereus pervianus. El vaig trobar un viver,
sí.
I el tinc aquí davant.
Te l'han venut, aquest.
Me l'han venut. A mi m'agrada molt, li tenc com a més apreci que l'anterior, i a més ara que sé que m'evita, oh, que m'atreu les radiacions negatives dels ordinadors, dels mòbils, de les antenes.
És molt guapo, també.
És guapo, sí, sí. Diuen que ha de créixer molt, vull dir que d'aquí 30 anys podria ser més alt que jo, o que tu, que ja ho ets, que ja ho ets alt. Bé, estem escoltant una cançó de Bruce Springsteen que es diu 57 Channels and Nothing On. So I bought a 44 Magnum with solid steel cast, and in the blessed name of Elvis, well, I just let it blast. Una cançó que conta la història d'una parella que acaba compartint poc més que un llit i la mirada hipnotitzada pels rajos catòdics per la televisió. La Lota se'n va i de Bosch, diguéssim que se queda a gust, se desquita, que se diu en castellà, amb l'aparell, i el comença a disparar i se'l carrega. Al final de tot hi ha una exposició, fins i tot hi ha un judici, i pareix que la televisió és com un membre més de la casa. Has vist el vídeo d'aquesta cançó?
No l'he vist, no.
Ell, al final d'aquest vídeo, fa això.
Dispara a la televisió.
Dispara a la televisió.
Però perquè ella l'ha deixat en ganes, se n'ha anat, l'ha deixat allà penjat. No? És mig comprensible.
Cara. És mig comprensible. Avui parlarem de televisió, si hi vas. Ha canviat molt la televisió.
Sí.
No fa més que canviar. Jo encara m'estic adaptant a la TDT.
Però molt van obligar, volgués o no, havies de passar per forat.
Sí, però ens varen obligar, però tenim més opcions. D'ençà que tenim més opcions, creus que la tele ha millorat?
No ho sé, no estic segur. Però l'opció de no tenir TDT no existeix, això és el que deia, no?
Bé, Ventura, això que dius tu ho posarem en dubte avui, perquè volem parlar de televisió amb tot un expert de la matèria. Avui parlarem d'un mitjà que, com tot en general, està canviant, evolucionant, però ho està fent per bé. Tenim més canals que mai a la TDT, a les plataformes digitals. Podem veure la televisió a través d'internet. YouTube, per exemple, és un dels canals de televisió més visitats, per exemple, pels infants i pels nins. Joan Carles Martorell és realitzador audiovisual i productor multimèdia i es defineix com a audiovisualero. Joan Carles, com estàs?
Hola, bon dia pels oients en directe i bon vespre pels oients que potser ens estan escoltant en el podcast a mitjanit.
Exactament. Podem triar què volem i quan volem en la televisió, però la tele d'ara ens fa culturalment més forts.
La tele d'ara està canviant perfectament, ho has definit molt bé, està canviant a cada minut. Per tant, fer un gran titular de que si la tele mos fa millor o pitjor o mos està fent d'una manera o l'altra és arriscat. Per tant, jo el que tinc moltes ganes és de compartir amb vosaltres una mica el que està passant, no? Fer un petit observatori i crec que serà interessant.
Bé, hi ha un petit detall també que hem de comentar sobre el currículum d'en Joan Carles, que és el director d'IV3 Televisió. Ah, jo que ja aquí som, ho direm. I amb la intenció, a més, amb la intenció, amb la incorporació d'en Joan Carles, d'aportar aquesta nova mirada de la televisió, del potencial de la televisió, que l'altre dia jo estava pensant que d'ençà que tenim tants de canals de comunicació, sembla com si la televisió ja hagi deixat de ser un mitjà que veiem durant uns moments fixes cada dia, i de vegades inclús amb gent, no? Ara pot ser que vegem la televisió des que ens aixecam fins que ens anem a dormir?
Clar, avui tot és tele. Avui està consumint continguts audiovisuals en el telèfon mòbil, a la tauleta, a la TDT, per cable, a Netflix, per internet, tot això ja és tele, YouTube és tele, tot és tele. Per tant, sí que som una societat molt audiovisualitzada, això és cert.
Alexandra Palomo, com estàs?
Bones tardes.
Molt interessada en tot això de la tele.
Sí, home, déu-n'hi-do, a més m'afecta una mica també.
T'afecta,
no?
Sí. L'altre dia vaig riure tant mirant els teus els vídeos d'Homo Zapping, que tens com un matxembrat a YouTube d'aquell programa i ja sembla del Pleistocè, estèticament vull dir.
Sí, sí, és el que m'estaves comentant.
L'humor, la força dels actors, els guions són molt actuals. Però sembla mentida, la televisió, com...
Bueno, és que estem contínuament canviant.
Com contínuament va avançant.
Sí, sí.
Avui en dia, per cert, Joan Carles, si no graves en alta definició, ja oblida-te'n de que la gent te vegi.
Clar, bueno, ara directament 4Ks, no? Que són 4 vegades alta definició, és nou, se convertirà en el nou estàndard. El que passa que la TDT, el que té, o sigui, la emissió de televisió per ones hercianes té certes limitacions. Això vol dir que encara tenim per molt d'emissions en alta definició. Però sí, és cert que tots els canals que ja van per cable, que van per internet, el mateix YouTube, tu ja pots consumir 4Ks, que és el nou estàndard, que aquí serà 2 anys, ja serà un altre, etc. Ara ja fan proves en 8Ks, imagina't.
L'altre dia teníem aquí a Benjamí Villós Lada i ens parlava de la seva tasca al govern. Ell deia que, clar, això canvia tant que fa uns mesos ja que està intentant fer un pla estratègic, no?, dins del seu departament, dins del Departament de Tecnologia, però, clar, és molt difícil dir això serà així i ho farem així, perquè tot canvia.
Tot
això,
canvia.
Això no té una vessant negativa, també?
Mira,
el fet d'estar sempre actuant sobre coses que canviaran i sense tenir la certesa de com seran, per exemple, d'aquí un any?
Hi ha un paral·lelisme molt, molt bo per explicar això, i és a nivell des del punt de vista narratiu audiovisual, no? De les històries que estem explicant a la tele, el programa més vist, el més popular dels anys 90 de ficció, d'una sèrie de ficció, era el Baywatch, no? Los guardianes de la playa.
Vigilantes
de la playa.
Sí.
Aquesta sèrie tenia unes línies narratives molt concretes, molt senzilles, hi ha un problema, se soluciona, una tensió, etcètera, etcètera. La sèrie dels anys de la dècada del 2000, més vista, més popular, era House, Doctor House.
Mm-hmm.
Que si comparam les línies narratives i els complexos i els dilemes morals dels personatges que tenia Los Vigilantes del Valle i el personatge de House, diuen, aquí està passant alguna cosa. El producte més popular s'ha sofisticat, s'ha fet molt més complex, des d'un punt de vista ètic, des d'un punt de vista d'entendre la complexitat de la societat actual. Si mos trobem en la dècada del 2010, quins són els programes més vistos? Pues mos trobem que són molts. O sigui, no només està canviant tot, sinó que se fa més complex, sinó que ara ja no només una qüestió de complexitat narrativa, que la història és més difícil, sinó que a més, ara tenim 50.000 històries. Ara, quins són els programes més populars? Juego de Tronos, per exemple. No? Això sí. és política, poder, sexe, intriga... Però clar, ara ja no mos trobem que hi ha un públic unitari, un públic generalista, que tothom està consumint Vigilantes de la PEA, tothom està consumint House com fa uns anys, no. Ara hi ha molta gent consumint moltes coses molt diferents, per tant, el concepte d'espectador generalista de cada vegada se fa més petit. Sí que hi ha coses generalistes que funcionen molt bé, els esports, els informatius, Eurovision, però ja, si ja començam a xerrar de contingut televisiu d'èxit, doncs hi ha sèries que agraden un sector de la població, sèries que agraden un altre sector de la població, punt de vista diferents, i per això el que xerraven de la TDT. Per què hi ha tants canals? Perquè el concepte de televisió generalista està en crisi. Què està fent A3 Media, que són els amos d'Antena 3 i La Sexta? Doncs estan posant molts de canals petits de la TDT per intentar captar aquestes diferents audiències, o el mateix que està fent Mediaset Telecinco, no? Doncs te faré un canal... un canal de realities, un canal de ficció, un canal de discovery i tal. Per què? Perquè les audiències estan canviant moltíssim. Ara són, ja no existeix un generalisme, sinó que existeix la temàtica.
Jo quan era petit, jo i la major part dels nins de la meva generació, els dissabtes de matí veiem La Bola de Cristal.
Oi, sí.
I...
gran programa.
I és com si tots pertanyem a aquella generació,
sí.
Tots veiem el mateix.
Clar.
I veiem un producte audiovisual que era crític, que era original. Quan els nins, per exemple, avui en dia tenen tant per triar, això els està fent més, entre comates, més beneïts, el fet de que puguin triar.
Això ho sabran d'aquí uns anys.
Però som a temps d'aventura de cotar-ho, no? El fet de tenir tanta llibertat de poder veure el que vulguis...
Sí. Hi ha un cas també molt bo, que és els descreadors de Barrio Sésamo, un altre programa mític dels anys 80 que veiem en televisió espanyola, que és la televisió pública nord-americana, la PBS. Aquesta gent que va posar en marxa Barrio Sésamo als anys 60-70, la PBS ara ja no fa contingut infantil per la tele, per la TDT, perquè s'han adonat que els infants ja no estan davant de la tele a una hora determinada d'un dia, sinó que ells, com perfectament has dit abans, pues tenen tauletes, tenen mòbils, i miren les seves aplicacions i consumeixen moltíssim de contingut audiovisual a la carta. Són grans experts d'emprar la televisió a la carta. Per tant, aquest moviment de la bola de cristal, el barrio Sésamo, que nosaltres vam créixer, pues ara està canviant totalment. Quines conseqüències hi tindrà? No ho sabem. Lo que sí que te puc assegurar és que l'audiència de cada vegada és més sofisticada i entén i accepta molt millor la complexitat social en la qual se viu. En aquest sentit jo sóc bastant optimista, o sigui, anem cap a un públic molt més educat.
S'hauria de saber a partir de quina edat és bo veure la tele, perquè si els nens des de ben petits ja comencen a cercar el smartphone i la tablet,
sobretot a la Smart TV, no? Que són els nens més bons en televisió.
Bé, de tot, tauletes, sí, mòbils, tauletes, Smart TV, vull
però a lo millor a partir de què, 2 anys.
Això és un tema super important dels pares. Darrerament han sortit molts estudis que xerren amb aquest conflicte, no, del consum d'infants a la tele, i mos trobem amb una dada a Espanya brutal, i és que els pares permeten que a Espanya les hores de més consum televisiu tradicional que tenen els infants petits és a partir de les 10 del vespre. Això és molt greu.
Sí, molt, moltíssim.
I això no és ni una responsabilitat de la tele, ni dels creadors, ni dels videojocs, ni tal. Aquests són els pares que, alerta, estan perdent el control.
Ara ens posam en mode cactus per saludar amb en Palomares, per exemple, que ha vingut aquí. Palomares, hombre,
claro.
Com estàs?
Estoy aquí, hey.
Avui parlant de televisió.
Sí, me gusta mucho la televisió.
Eh? No me diguis que encara tens aquella grunting de fusta que teva.
No, la cambio por una Zenit.
Està bé, això.
Com va això? Va bé.
Va bé, beníssim.
Me interesa mucho esto de la televisió, eh? Está molt bé, porque esa tele... eso de que se vea por el móvil y la tableta,
per la tableta,
y la Smart esa del TV y la televisión.
Smart.
Eso es Smart. Pero a mí una cosa, que no me saque la película del oeste de las tardes. Enhorabuena y Betrén, por poner películas de western, de vaqueros, eso es producto propio.
Si me permets, ara que dius això del western, jo un dia faré un documental explicant la relació entre la societat balear i la seva passió per la cultura western, la cultura country, en Tomeu Penya, el Xerri Ripoll, el gran èxit d'audiometria que tenen els westerns a IB3. Això dona que pensar.
Mira, jo sí que te puc dir que hi ha molta relació amb, diguéssim, a nivell escènic. Tu te'n vas el mes d'agost, vas per Santanyí a les 3 del migdia, vas pel carrer, no hi ha ningú, però tens la sensació de que darrere de les persianes t'estan observant, com si fossis un vaquer que està passejant per llunyà oest. Anem a saludar Joan Carles, un altre personatge de Cactus, és Estela Maris. Ella, bueno, no sé si ho coneixes, no? Te la presentaré. Ella té un centre, se diu Urban Coxis, és un centre de meditació, de teràpies, bé, que ho expliqui ella millor. Hola, Estela, com estàs?
Hola a tots, com estamos?
Bé, explica-ho, perquè ja que hi ets, te fem un poc de propaganda.
Bueno, sí, jo no acostumbro tampoco a aprovechar estos momentos para hablar de mi centro, tú sabes que soy muy discreta, ¿verdad, Filip?
Sí. I doncs no farem propaganda,
no,
parlant de televisió avui,
sí,
Estela Maris.
Sí, yo me gustaría más entrar en este tema que estamos ahora concretando en cuanto a que yo no tengo TV en casa.
No tienes televisión.
No tengo. Viste que para mí la TV no aporta nada a mi vida, Filip y compañía. Es mucho mejor conectar con los canales del cuerpo y la mente.
Ah, está bello.
Sí, vos, Joan Carles, practicáis yoga o reiki o meditación, por ejemplo.
Ara, des de que estic fent feina i vetres, hauré de començar a fer tot això per calmar la meva ment.
Es que me lo ha quitado de la... Porque yo creo que estaría muy bien crear un centro allí.
Allà, a Sant Bugadella.
Sí, en bueno, para los trabajadores, para ti, Joan, porque veo que estás calmado hacia afuera, pero hacia adentro no. Yo lo noto.
Me has leído, has hecho un escáner perfecto.
Yo leo el cuerpo, Joan. Sí. Te miro a los ojos, ¿verdad, Filip?
Y no es una aplicación de móvil, ¿eh?
No, es una aplicación de vivencia, de existencia y de sabiduría.
Sí.
Esto no hay que olvidar que también eso es muy importante.
Sí.
Una cosa que solo sale de ti misma y de escuchar a la gente y de ver cómo respiran.
Sí.
Cojo el guante, ¿eh? Voy a trasladarlo a la gerencia a ver esta posibilidad.
Yo creo que estaría muy bien, pero no solo para ti, sino para los trabajadores de IB3, para que ellos pudieran crear también.
Escolta,
la creativitat és important.
I per què no ara li demanes, aquí som, de fer un programa tu el dematí, de despertar les Balears amb un salut al sol, no sé, un programa d'aquests, això ja és massa antiquat, aquests programes de wellness.
No, això està a tope ara.
Me llamas que anticuada.
No t'he dit anticuada, he dit el programa.
Tu penses en Levan Azar encara?
Sí, yo soy algo parecido a Eva Nazar.
Con Jane Fonda, ¿no?
Sí. Bueno, me está diciendo que me parezco a Jane Fonda.
En absoluto, eres mucho más guapa y más joven.
Bueno, te lo agradezco, porque vivo en mí.
Sí, exacte. Està bé això que has dit, del
sí, és
la millor la millor TDT és un mateix, no? És els canals d'un mateix. Per què, però? Per què ho dius això?
Bueno, porque el tacto, el olfato, el gusto, la vista, estos son mucho más satisfactorios que la tele. Y además no hay que pagar por ellos. Yo lo recomiendo, sinceramente. Yo soy TV.
¿Entendés? ¿Entendés?
Bueno, esto y unas gotas sublinguales de cardo cochinero que siempre recomiendo porque van bien para todo, para sí. Cualquier programa de cactus, ¿verdad que sí, Filipe? Hablemos de lo que hablemos, el cardo cochinero siempre es muy efectivo. Y aparte de eso, un oligoelemento de primera generación que va directamente al sistema nervioso y ayuda a regular todos los canales neurosensitivos.
Pero a ver, ¿sí? Que no me quiten la tablet,
No, yo...
La tableta esta me agrada mucho.
Te agrada mucho esa tableta.
Sí, pero en mis clases está prohibido, tú lo sabes, Palomares. Tú has probado una de mis clases.
Hombre, miré dos veces.
Claro,
ya. Es una opció, no tenir televisor, i observar-se a un mateix, no? I estar pendent d'un mateix. Avui en dia és complicat, És complicat trobar una persona com l'Estela Maris.
Perdoneu.
Sí, perdona, Tonina.
Que interrompi, sí. Però és que tinc un poc de pressa.
Tens pressa. Sí, I per què has vengut?
Sí, tens
pressa.
Perquè crec que és important que estigui aquí. Uh-huh. Ja saps que aporto coses bones al sí. programa, mm-hmm. I si no sóc jo qui ho dirà.
Clar. No, digues.
No, tinc pressa perquè tinc mindfulness a les 19 i he de partir.
Has ara, de partir.
Sí, vinc de Bikram Yoga i estic un poc espitós, encara que no ho sembli.
És a dir, tu fas ioga sí. I després, per descansar de ioga, fas mindfulness.
Sí. Sí.
Està bé això, no? Sí. Està bé. O sigui, estàs tot el dia d'alguna
no
manera compensant
si
el que has fet abans.
Sí, sí, però si ho faig és per alguna cosa que tu no ho has provat mai. O
no,
sigui,
jo no ho he provat mai.
Jo t'ho aconsello també.
Això d'abraçar els arbres me va fer gràcia l'altre dia.
Et va agradar?
Això del tree hugger.
El tree hugger.
Has abraçat mai un arbre, Joan Carles?
I tant que sí.
Sí?
Sí.
I creus amb això?
Bé,
o ho vares fer perquè te varen dir feu ja està.
Sí,
ritual. Molt bé, sí, digues. No,
seré molt breu, sí. Seré molt, no puc perdre més temps. Mira, sobre la televisió només volia dir que jo només miro TV3.
Només mires TV3.
Res més, i me n'he d'anar. I si us plau, aneu alerta, perquè és que feis moltes faltes i molts barbarismes.
Ja.
M'entens? I no vull estressar-me, perquè, sí, m'entens? M'estimo més marxar.
Agafa sa bossa.
Però si us plau, pareu una mica més d'atenció.
D'acord. També és un, diguéssim, una característica. És un tipus de públic d'aquest que diu no, jo només miro TV3, no?
De fet, TV3, ja que ets parlant de TV3, està fent una sèrie que ho recomana a tots, que se diu Nit i Dia, que és una sèrie de ficció, thriller, fosc, interessantíssim.
Sí, jo no l'he vista, però...
L'has de veure.
Però, idò, mira, una cosa més que m'apunt. M'han recomanat, en la darrera setmana, m'han recomanat de més 200 sèries que he de veure. No tens temps, Joan Carles? És un altre dels problemes d'avui en dia, que me recomanen tantes coses, tant de vídeos a YouTube, tant de tutorials, que no tens temps. No ho puc absorbir.
Pobret.
Vinga, anem una estona a publicitat amb una cançó mítica d'un grup mític que es deia... precisament Television, Marquee Moon. Aquesta cançó, per cert, és de l'any 1977, Sebas.
Amen.
El programa que escoltau va ser emès el 4 de maig de 2016.
Cactus, a IB3 Ràdio, amb Felip Palau.
IB3, la ràdio pública de les Illes Balears.
Entre tots podem fer un consum responsable de l'aigua. Si fas servir la dutxa en lloc d'omplir la banyera, pots estalviar 200 litres per dia. I si penses a tancar l'aixeta mentre t'afaites o et rentes les dents, pots estalviar més de 12 litres minut. L'aigua és un bé escàs. Pensa-hi. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
Aquest mes d'agost, IB3 dona una mà a Amics de la Terra, una associació ecologista que té com a objectiu principal la protecció del medi ambient, impulsant un desenvolupament compatible amb la preservació dels recursos naturals i que dia a dia lluita per millorar la consciència ambiental de la població i el respecte a l'entorn. Si t'estimes les nostres illes, dona suport a Amics de la Terra. IB3, tots donam una mà a Amics de la Terra.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
El programa que escoltau va ser emès el 4 de maig de 2016.
A IB3 Ràdio, cercam respostes mirant-nos als ulls. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to...
Cactus, estem escoltant una cançó de Gil Scott Heron. The revolution will not be televised. La revolució no serà televisada. Sobre un documental del rol dels mitjans de comunicació en el cop d'estat contra Hugo Chávez l'any 2002. Diu això, que la revolució no serà més sabrosa que la coca, en aquest cas, ni lluitarà contra els gèrmens que causen el mal a la. La revolució no serà televisada. No sé si Joan Carles hauríem de dir que la revolució és la televisió, ara mateix.
Bé, també te diré que la televisió en general és bastant conservadora. O sigui, aquest senyor, en Scott Gill, sí que té raó. És a dir, les coses estan passant a fora de la televisió. Lo bo que té aquesta nova televisió híbrida, expandida, multiplataforma, etc., és que sí s'està transformant i s'està moguent, s'està traslladant a altres puestos, i això vol dir que potser les revolucions sí que estan sent retransmeses, no en la televisió convencional, però sí en els aparells audiovisuals.
Retransmetem la revolució, però no la faim, no? Vull dir, opinam, faim un tuit, no? Faim un vídeo, denunciant, però no ens movem de casa, Sebastià. O almenys és la sensació que tinc jo.
Bé, algunes manifestacions sí es fan. Hi va poca gent, però després...
500 tenim... persones a l'1 de maig, hi havia l'altre dia. Fa 15 anys n'hi havia 15 o 16.000. I motius per protestar n'hi ha més que mai. Sí. A veure si la tecnologia, els interfaces, estan acumulant tota aquesta ira, no? Tota aquesta fan de revolta i estan fent que sigui una societat més adormida.
Sí, però bueno. No, perdona, jo una bona cosa.
Sí, digues, Pep, Toni.
És que és normal que fa això. Jo tenia una mitja marató, per exemple.
Sí.
No la podia suspendre.
No la podia
suspendre. I llavors era el dia de la madre.
Sí.
i abans també era la Volta a Mallorca en moto, també era la Fira de Formatges Tallents,
sí.
També era la Volta.
I vas anar a totes?
No, però vull dir que és normal, la gent no anirà a fer una manifestació, m'entens?
Sí, què te passa?
Hombre, i ara...
A on has anat avui, Rebaixa?
Bueno, jo li vaig ser anat un moment fins aquí, fins a Puig de Maria, aquí a Pollença.
Cara nord o cara sud?
A la cara sud, evidentment, i ara he baixat tot d'una per venir a la ràdio i dir la meva, no?
Has menjat, però?
Sí, he menjat quatre barretes.
Quatre?
Sí, quatre. Llavors de matí, doncs, a la baixa, soparé un poquet de batida.
Escolta, i tu televisió, veus o no?
Jo sí que la veig molt poig, jo no tenc temps. El que passa és que en el mòbil, a vegades, sí que miro quatre capítols, d'això que diuen, saps? Capítols d'aquests. De Alcohol Milenario, no sé què, ja sé.
Sí, d'aquestes...
Sí, de coses.
Coses d'aquestes. En Pet Toni, com també en Sebastià, quan corren, o en Sebastià quan va en bicicleta, graven el que estan fent, ho graven en bona qualitat i després ho pengen a les xarxes. Això és televisió?
Això és televisió pura i dura, això és reality. Això
és reality.
A més, si passa alguna cosa... quan estan enregistrant, això se converteix en viral directament, que és el més cercat avui en dia, fer un vídeo viral.
Fer un vídeo viral. Fer un vídeo viral és, realment no és molt car, és a dir, què necessites? Més imaginació o més capacitat de convocatòria? Com es fa? Ara, per exemple, com poden fer, si ara mos poguessin gravar, nosaltres, aquest programa, per tant, estaríem fent televisió, no? Com ho podríem fer per tenir molta viralitat, molta presència a les xarxes?
No hi ha un secret. Si hi hagués un secret, tantes companyies de publicitat i de màrqueting ho estarien aplicant constantment en els seus productes i campanyes. Bàsicament, el que acaba passant perquè un vídeo sigui viral és que hi hagi una història, que sigui una història que t'arriba, que t'arriba en l'estómac i generalment ha de ser genuí.
I que duri poc, no?
I també s'agraeix que duri poc. Però alerta, vull dir, avui en dia lo de les durades dels continguts audiovisuals és molt relatiu, eh? Hi ha infants que se tiren tranquil·lament 90 minuts davant un vídeo de YouTube del seu youtuber de moda jugant un videojoc. 90 minuts non-stop, vull dir, això de la limitació d'atenció és relatiu.
Per cert, ara que parlaves de YouTube, tu, una de les feines que has fet abans d'arribar a IB3 és la marca, no? El canal 2BTube, ho dic bé?
Perfecte.
2BTube, que és un partner de YouTube. Explica'ns bé en què consisteix això.
Sí, YouTube és un monstre gegant, absolutament gegant, ple de canals, de vídeos, de virals, etc etc. Llavors, en un moment donat, l'any 2008-2009, YouTube va dir, ostres, això està, se mos està anant de ses mans, i per tant va obrir la porta a que empreses certificades i controlades amb contractes específics amb YouTube poguessin facilitar, ajudar a el que se coneix en anglès com a audience growth, que seria un desenvolupament d'audiència, és a dir, com fer que els canals de YouTube siguin de cada vegada més populars, estiguin millor fets i siguin més professionals. Per tant, ha sortit tot un conjunt d'empreses d'aquestes que se diu partners de YouTube, que se dediquen a això, a fer de managers de YouTubers i de canals i fer negoci. I realment als Estats Units això ja està bastant instaurat des de fa molts anys, i a Europa i concretament a Espanya està arribant ara. I 2BTube era una startup que va néixer l'any 2014 a Madrid, del qual jo vaig ser cap d'operacions i tecnologia, i bàsicament és viure 24 hores en aquest món de YouTube, que és apassionant, és una cosa estrambòtica, on se nota que el salt generacional entre la gent que té una edat i els jovenets que pugen en 12, 15, 16 anys és impressionant. Jo crec que el que està passant ara estic vivint un moment històric molt semblant a el que va passar amb el rock and roll als anys 50 i 60, no? Que la generació dels pares no entenien absolutament res això dels Beatles. Hi ha un article boníssim que diu ¿Por qué los críticos odiaban a los Beatles? I és perquè no sabien tocar la bateria, no sabien tocar la guitarra, era un producte de masses per a niñas loques i tal, i faltava aquesta perspectiva històrica. Pues, jo crec que amb els youtubers, no vull comprar el Rubius amb en John Lennon, però sí està passant una cosa semblant, que la nostra generació, que tenim 30, 40 anys, mos costa moltíssim entendre aquest llenguatge, aquest idioma que estan emprant els youtubers. És apassionant.
Són estrelles, pràcticament. Estrelles, com de Hollywood.
Fa 15 dies o fa 3 setmanes aquí a Balears va un esdeveniment que es deia Play Awards.
En el auditorium yo fui con mi niña.
Ah, exacte, sí? Ho allà anaves i vas anar?
Sí, porque pensábamos que había uno que cantaba y tocaba el reggaetón. Però al final no fue así.
No va ser així.
No.
Gent molt desenfeinada. És, bueno, el que el que jo en principi penso d'un youtuber, és una persona desenfeinada, però al cap i a la fi hi gent que està guanyant tot bés.
Hi gent que està fent moltíssima feina.
Sí.
I que està guanyant bastant de dobbers i que són molt joves i precisament com els hi ha arribat la fama amb 20 anys, pues ho duen amb un cert descontrol, és a dir, són estrelles del rock, literalment.
Un moment, som en Quico, què tal, com esteu?
Hola Quico, quant
tiempo? Hola, què tal, com va això? Això de YouTube, la veritat és que m'interessa molt perquè jo penjo molt de vídeos en el YouTube, saps què t'ho vull dir? Jo, pues, per exemple, l'altre dia vaig penjar un vídeo d'una paella que vaig fer amb un col·lega allà a Lloseta, quan mos reunim i tal, però el que passa és que no va ser viral. Jo me vaig emmolar, no? M'explicar, pues, com feia esa paella, vaig gravar un moment que ficava les gambes i tal, però només tenc 24 visualitzacions en el YouTube, saps? I jo m'agrada ser una estrella d'aquesta i viure descuento de tot el dia penjar, que si no sé què, que si no sé quanto. M'entén el que vull dir?
Clar que sí, el que passa que en aquest vídeo de sa paella hi havia una història, hi havia persones, protagonistes, gent guapa.
Bueno, pues que mos estàvem passant superbé amb el col·lega, tio. Quina història me vol que digui? Van contar un xiste, van veure una birra.
Mi amigo Manolo puso un vídeo de la petanca.
De la petanca.
Estava super bueno. Ah, que sí, Manolo? Manolo, la guarda el vídeo. Que...
Sí, sí, també. També vas dir que retransmeties les partides de petanca pel Periscope.
Sí, a la Periscope.
I res, tampoc, eh?
No, tampoc. No. Esto se paga.
Això se paga.
No me gusta, me paguen.
Bueno, només volia dir això. No sé com ho he de fer, tio. Que me recomanes perquè sigui un youtuber d'aquest que no foten res i t'han penjant vídeos tot el dia.
Que els teus vídeos no vagin sobre paella, sinó que vagin sobre tu. Aquesta
xerrada. Ah, molt bé.
Claro, por eso soy de YouTube.
Què he de fer? M'he de gravar jo mateix, idò.
T'has de gravar tu mateix, en primer pla, mirant a càmera, i intentant caure ben el personal.
Intentant caure ben el personal. Hòstia, pues no ho sé, jo som un bon tio, saps què t'ho vull dir? No ho sé, com ho faré.
Bé, escolta, Quico, tu segueix l'exemple, però que no se te cremi la paella, sobretot, quan estàs fent aquest vídeo. Ara existeix Vimeo, dic pels usuaris de carrer, no? El Vimeo també s'ha, no sé si intromès, si forma part de YouTube, què exactament?
Vimeo i YouTube van néixer, jo diria que en el mateix any, l'any 2005, i YouTube s'ha convertit en una plataforma per compartir vídeos populars, virals, on hi ha moltíssima publicitat i moltíssima audiència, i Vimeo s'ha convertit en una plataforma per si veritats de l'audiovisual. És a dir, on els directors de cine, realitzadors de publicitat, tal, pengen les seves peces super sofisticades. De fet, tu, si vols tenir un canal de Vimeo, lo seu és que paguis una quota, crec que són 50 dòlars l'any, perquè no hi hagi publicitat, perquè l'experiència sigui super nata. Jo també tinc canal de YouTube i canal de Vimeo, cada canal per les seves coses.
I com funciona el negoci de YouTube? Ben que dir. Si jo connecte a YouTube, ho faig habitualment i entenc que aquest canal ja coneix quins són els meus gustos a través dels vídeos que jo veig, me suggereix vídeos, no? Però com funciona això? Per què jo, per exemple, avui de matí m'he connectat a YouTube per cercar una cançó i quan m'he connectat a cercar la cançó m'ha sortit el resum d'un partit de futbol de fa dos dies entre l'Atlètic de Madrid i el Bayern de Múnich?
Perquè no hem de perdre la perspectiva que YouTube forma part d'una plataforma que se diu Google.
Google.
I Google, clar, amb el correu electrònic, amb el YouTube, amb les cerques que nosaltres feim en el cercador de Google, té una base de dades impressionant que mos té escanejats a tots els usuaris i mos fa recomanacions. És a dir, un exemple molt senzill és quan, si tu estàs tenint una conversa per Gmail, correu electrònic, sobre cadires de disseny, pues tard o d'hora t'arribarà un anunci en el costat de Gmail que te recomana tendes de cadires de disseny. I clar, YouTube està connectat a tot això. YouTube forma part de tota la plataforma de publicitat de Google i és molt potent.
Al final li vendrà a l'Amazon tota la informació que ell vulgui, no?
Sí, bé, ara mateix són competidors i cadascú té un model de negoci diferent, però Amazon també fa la mateixa feina, sí.
Ahora he pillado al Manolo, porque se no le vienen anuncios de porno.
Això és un altre tema, això és un altre tema que avui no tocarem. Joan Carles, cada vegada que tenim aquí un convidat tria una cançó. Tu has triat avui aquesta. I Love You Honey Beard de Father John Misty. Conta, cerca.
Per què aquesta cançó? És una cançó que me vas dir, escolta, una cançó, vale, aquesta. Per què? Aquest senyor Father John Misty el vaig descobrir escoltant la banda sonora d'una sèrie de la HBO que se diu True Detective, de la primera temporada. I vas dir, ostres, quina sèrie més bona. Perquè han de ser conscients que a Espanya som uns malalts de sèries de televisió. És un dels països del món que més sèries se consumeixen. I sèries de nivell de True Detective, que també és una sèrie, així com us he recomanat Nit i Dia, us recomano True Detective.
Sebas.
Bé, sí, volia dir que tant de bo que el llegat d'aquests youtubers tingui la qualitat que finalment ha tingut el llegat dels Beatles que s'ha anomenat, no? O del rock en si mateix, no? Podríem dir que el rock ha mort, potser sí o no, potser no, però el seu llegat és molt important i molt cultural. El dels youtubers ja no ho ve tan clar, més bé ho dubto, o penso que és molt efímer i que es basa a copiar coses dels altres, no?
Sí, és a dir, però pensa que estem repetint el cicle de la generació que d'alguna manera ja és adulta, desconfiant de la generació jove que puja amb un discurs completament diferent.
Jo soc d'aquests que desconfia, però també des d'un punt de vista que nosaltres tenim ja com a persones que tenim la nostra edat i podem veure en perspectiva que clar, és el que està passant.
Fixa't que amb el YouTube i amb el consum cultural passa el mateix que està passant en la tele. Les grans audiències, els grans productes que agradaven a tothom, de cada vegada ja són manco comuns. És a dir, ara el que ens trobem són nítxols, productes fets a mida per determinades parts de la societat. Per tant, si és cert que el que abans, als anys 60-70, se coneixia com el producto hegemónico, incontestable, éxito de crítica i de público, això de cada vegada és manco sovint. Però perquè ens estem tornant una societat atomitzada, de nítxols, canviant, molt infidel, un dia ens agrada una cosa i l'altre dia ens agrada una altra, i els youtubers no són més que un reflex d'aquesta societat.
Jo sóc fidel a algunes coses, eh? Sempre veig els programes que m'agraden.
Jo soy fiel a las películas estas de los vaqueros.
Això,
mucho YouTube, mucho Instagram, pero siempre están ahí, el chuchorri y el vaquero.
I els seguidors dels youtubers són molts, molt fans i molt fidels en els seus youtubers, però si és cert que potser una estrella YouTube té un èxit fulgurant de 2 anys i després ja desapareix, però bueno, el mateix passava amb el rock and roll als anys 60.
Sí. Una altra cosa serà que d'aquí 40 anys aquestes estrelles actuals youtubers siguin un referent pels no sé què seran d'aquí 40 anys l'ésser humà, Sebas. I ja que parlam d'ésser humans i parlam de relacions, avui volem presentar a la nostra audiència el segon capítol de la radionovel·la de Cactus. Ja ho sabeu, és una parella del segle XXI que cada dia se troba en acabar el dia que seva, després d'una jornada de feina, d'una jornada d'haver-se comunicat molt, però a través del mòbil, i passen coses com aquesta.
Hola, com va? Que hi ha res per sopar?
Ai, no he preparat res. Ara anava a demanar qualque cosa a minaverita.com.
Bé, acaba d'enviar-me un WhatsApp en Pere. Mira, fan una festa dissabte. Ha penjat sa info en el grup.
Ai, te fa gana sushi o sashimi?
Ostres, el Barça ha perdut. Mira quina foto ha penjat en Piqué a Twitter.
Ai, quin persona. Ui, és un missatge d'Amazon. Vols wasabi? Mira, si demanem 2 niguri m'ho regalen 2 llaunes.
Oh, punyetero Android d'aquest me demana compartir les fotos i els contactes per l'aplicació de Startle. Li dic acceptar?
Idò, vale, wasabi per tots dos. Has comprat menjar per la tortuga?
També va el niguri?
No, la tortuga. Li has comprat menjar?
No, ara hi vaig. I si la demanam des de l'iPad?
Uf. Quina merda de wifi, se m'ha penjat. Deuen ses veïnats. Ha cridat mo mare, demà farà llenties.
Digue-li que les enviï per Amazon.
Però què dius?
Home, no, millor que vengui aquí, no, Albert? Sí, perquè aquest iPad va com una tortuga.
Que burro.
Ja.
Va, apagues llum. I el wifi.
També, vinga.
Que avui t'ensenyaré una postura nova.
Ai, sí, que tinc tantes ganes de fer-ho que no hi caben en el Dropbox.
La incomunicació, que en aquest cas provoca situacions tan estranyes com aquesta, no? El fet de no escoltar-nos i estar pendent del mòbil, però De moment sempre té final feliç, eh? aquesta radionovel·la.
Sí, això ha acabat com la cançó trist de Hill Street, no? Que sempre acabava en marxa.
Al llit, no?
Al llit,
sí. Al llit i sense wifi.
Sense wifi, i també supos que haureu aturat les aplicacions aquestes de Amor 2.0, Tinder i companyia.
Sí, no, fora. Fora.
No les, algú no les coneixia. No. Ni idea.
És boníssim, perquè ningú les coneix, ningú les utilitza, però quan entres hi ha una gentada. És fantàstic, això.
Sí, sí, és com el WhatsApp, no? Pareix que ningú està pendent del WhatsApp, però tu t'hi connectes i tothom està en línia.
I com era això? Què dèieu que era?
Que era l'aplicació, dius.
Sí.
Són aplicacions perquè la gent se conegui.
Ah, vale,
se conegui,
ja,
no sabia, i ara. Cites.
Les cites. Nomenat no és el Mític. No,
Mític, Match, sí. Okay Cupid,
no sabia.
Tinder.
Ah, vale.
I més, quina duva.
Que no puc, hi moltíssim, home.
I les que s'han d'inventar. Fem una altra pausa per la publicitat i en tornar recte final de Cactus.
Cactus i Depres Ràdio.
El programa que escoltau va ser emès el 4 de maig de 2016.
IB3, la ràdio pública de les Illes Balears.
Perquè accedir a un habitatge ha de ser un dret i no un problema, el pla de lloguer social t'ajuda a pagar el lloguer i incentiva els propietaris a llogar els habitatges buits. Pla de lloguer social, Cateva, el teu dret. Informa-te'n al 900 780 000 o a habitatge.cai.es. Govern de les Illes Balears. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.
El viernes 19 de agosto, Sonamar te trae a Enrique Bunbury en concierto. Servicio de autobuses ida y vuelta desde Palma, 5 euros. Desde Inca y Manacor, 15 euros. Reserva en sonamar.com. Más info en el 971-617-533.
Balears Pacients.
Aquestes setmanes d'estiu vos proposam repassar amb nosaltres els millors moments de la temporada.
Balears Paciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
A l'estiu, dissabte a migdia.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Pollença i Sant Josep, 89.7.
A IB3, ràdio, Cactus. Faim la pua al segle XXI.
El programa que escoltau va ser emès el 4 de maig de 2016.
Dins es renou el nit, cames de vins sentits, venen totes cap a mi, quan amaguen els arpons. Centenars d'opinions que a mi ets hora baixa es plou i que cansa meva son mentre pugen petxoquins
pot de música local, en aquest cas en Miquel Serra. Sebas, bé, tens aquí davant també gran expert audiovisual amb una gran experiència, ha fet feina a Apple, en Joan Carles. No han tingut temps de demanar-li com va ser l'experiència, però li volies fer una pregunta sobre IB3, no?
Si ha canviat, no, no,
com un comentari sobre la tele, no?
Jo crec que ha canviat una mica, però des del meu punt de vista, no? Ara no és tan rosa, no? Tan...
Què vols dir,
tot,
rosa?
Tot és bauxa, tot és alegria, no? Claro, que si vas a demanar només a la gent que està de festa, pues que t'ha de dir que està molt bé, però és que no hi ha crisi. Però crec que ara ja no hi ha tanta distància entre la veritat de la gent i la televisió. el que dona la televisió.
El govern ha hagut d'aprovar aquesta setmana una renda bàsica per les famílies, i és cert que contrasten molt algunes de les notícies i les realitats d'aquestes illes amb la imatge que durant anys ha donat IB3 Televisió. Joan Carles, resposta.
Bé, és una resposta complicada aquesta. Jo vos diré que el que han fet el nou equip que hem entrat fa uns mesos a la casa, un dels objectius que ens han posat damunt la taula és ampliar els continguts que s'emeten. És a dir, ara tenim un programa cultural que se diu Els Entusiastes, que és un programa de ràdio i un programa de tele i un programa de xarxes que està superbé, que vos recomano. També han fet un nou programa que se diu Engrescats, que versa sobre la comunitat educativa de les Illes Balears, que també són coses que abans no era tan habitual veure-les a la tele, i ara pues, se poden veure. En aquest sentit estem ampliant. No volen renunciar a grans clàssics com Web Com Anam i coses d'aquestes, però sí ampliar i oferir...
És un gran clàssic, el Web Com Anam.
Web Com Anam. En Palomeres és fidel en Web Com Anam.
Jo soy un fan de Web Com Anam,
Sí, sí, els 200 audímetres, que són les màquines aquestes que mesuren l'audiència televisiva, s'estimen moltíssim el Web Com Anam.
Claro. No,
però és que abans pareixia tot Web Com Anam. O sigui, al final és un tipus de televisió, no? Però a mi em pareixia que era tot igual.
De Saneta, me deia un amic, no? Que era una televisió que, es com deies tu, mostrava una realitat que coneixem, perquè clar, aquest és un altre tema, no? Que la televisió et mostri una realitat que tu ja coneixes, que t'agrada i amb la qual tu te sents còmode, i que no mostri la realitat incòmoda que en realitat és la que, amb la que més convivim cada dia, no? Això suposo que també és un repte, no? A l'hora d'estar al capdavant d'una televisió com IB3.
Clar, són decisions editorials en què tu li has de donar un pas a l'audimetria, és a dir, aquest tema de què dona audiència i què no dona audiència, has de donar un pas en el concepte de servei públic, és a dir, quina és la teva responsabilitat com a mitjà de comunicació pagat per ciutadans, has de donar també una audiència a les comunitats més petites, de quina manera te pots apropar a elles, i has d'explicar la complexa realitat d'unes illes que som ja de per si molt complexes.
Potser hagis de tenir en compte, no?, que el que surt a la tele en el final es fa important, en el final algú és fidel en allò que hi surt, no? És a dir, val en revés. Tu el que traguis tens la responsabilitat de treure-ho, i allò se farà, tindrà fidels i tindrà espectadors.
Sí, és un diàleg constant entre el que hi ha i el que tu vols retratar, no? I com és cert, com lo que, al final el teu retrat que tu fas de la realitat acaba modificant la realitat i viceversa, no? És un diàleg que sempre és el gran repte del periodisme, de la comunicació.
Yo soy muy fiel a un programa que hacen de viaje por la India, pues.
La Gran Ruta, superèxit.
Ah, sí, ho hagin vist.
És un programazo.
Me gustó mucho, a ver si lo hacen a mi país también.
I veus si fan algun dia uno shows mel sobre la cuina del teu país.
Esto miel, pues claro, me gusta mucho esto miel.
T'agrada?
Me gusta esto miel.
És que és un lligam, és un lligam de la Balearitat.
Y el dos vueltas.
I el dues voltes.
El dos vueltas va muy bien para dormir.
Gran programa, dues voltes.
Sí.
Joan Carles, moltes gràcies.
A vosaltres, ha estat un plaer, m'he passat molt bé.
T'ho has passat bé, hem parlat molt de televisió, és molt interessant el món de la televisió. Ara que dins aquest oceà tan gran, també de la televisió, és important sempre trobar, no? Trobar una guia, trobar un camí, i sobretot una cosa que avui amb en Sebastià parlàvem, mentre dinàvem, perquè avui hem dinat junts, hem vengut en bicicleta aquí junts, hem fet una jornada de junts, a dir...
No passa sempre.
No mos comuniquem per WhatsApp perquè no entens, però mos veiem. No, comentàvem que l'aparell no te domini a tu, que siguis tu que domini l'aparell. I això és molt difícil avui en dia d'aconseguir.
Sí, sí, i no només l'aparell, sinó la feina, la família, la política, tot som éssers tan passius i amb tantes forces, però bueno, hem de ser forts.
Amb la música de Gentelligence, una banda mallorquina de pop rock, ho deixem aquí. Sebastià, gràcies.
Sí, vosaltres.
Ara molt bé aquí de fora, perquè hem de tornar. Sí. Hem de tornar en la bicicleta, hem de tornar.
Que un passeig de banda.
Xavi Canyelles, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
I si tot va bé, ja ho veurem. I si molt bé. Tot així, ja mos diran coses.
Exacte, una setmaneta que passa ben aviat.
Alexandra, fins la setmana que ve.
Ens veiem la setmana que ve.
Quina primavera, quina primavera,
sí,
quina primavera.
Superxof.
Sí, 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 jo també, eh? Jo també. Au, idò, vinga, salut per tots.
El programa que heu escoltat va ser emès el 4 de maig de 2016.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 12.